Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que... vaja, no sé si definir-lo com un autor prolífic, però, home, aquest 2014 per en Joan Duran, déu-n'hi-do. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Déu-n'hi-do aquest 2014,
sí, eh? Aquest 2014 sí. No és la meva tònica general, eh? Ser tan prolífic o publicar llibres d'una forma tan seguida, però aquest any ha coincidit.
Ha coincidit amb uns poemaris que ja estaven...
Amb un que ja feia temps que estava escrit i que va ser premiat, el que passa és que es va publicar just al cap d'un any i durant aquest any, doncs clar, no em vaig quedar de braços plegats i vaig escriure un altre llibre, que aquest sí que s'ha publicat molt seguit, molt ràpid, uh-huh. Que tampoc no és el normal que es publiqui tan ràpid ni tan lent. I llavors les dues condicions han fet que coincidissin en el temps amb pocs mesos de diferència.
Veníem d'Extremallum, van coincidir Extremallum i Matèria Fosca en la presentació precisament d'Extremallum, sí. a la llibreria Malvasia de Llibres, sí. Va apuntar en Joan Duran ja alguns poemes, sí. De Matèria Fosca, i ara Matèria Fosca ja és al carrer.
Ara sí, ara sí, és al carrer des del passat juliol, que es va presentar a Santanyí, a Mallorca, perquè el premi que va rebre aquest poemari és un premi que dona l'Ajuntament de Santanyí.
I fem un parèntesi aquí, sí. Santanyí, que és un municipi, suposo, molt petit.
És un municipi petit, però no molt petit. No molt petit. És un municipi que té bastantes similitud amb Sitges, no per la mida, perquè és bastant més petit que la mida, uh-huh. Però sí a nivell de vitalitat artística, doncs té, bueno, a mi m'ho va fer pensar bastant.
D'acord, és un dels, suposo, encara molts premis o pocs premis que hi ha disponibles a hores d'ara?
Ara hi ha molts premis disponibles. Aquest precisament no és un premi nou, és un premi que ja té una trajectòria llarga, però sí que és actualment en l'àmbit de la literatura en català, que vol dir la que es fa al Principat, però també la que es fa a les Illes i la que es fa a València, doncs hi ha bastanta proliferació de premis literaris de poesia, o sigui, moltes poblacions, ja sigui perquè l'Ajuntament en qüestió o perquè alguna entitat cultural doncs tingui un especial interès en publicar un premi, com perquè es convoqui un premi en memòria d'algun escriptor, uh-huh. De la vila, com és aquest cas, no? Com és Bernat Vidal i Tomàs, que era un poeta i un intel·lectual de Santanyí, llavors arran de la seva mort doncs es va instaurar un premi en honor seu, no? Doncs ja sigui per aquesta casuística o perquè hi ha una entitat, hi ha un ajuntament que vol promoure un premi, doncs actualment n'hi ha bastants.
No ha arribat la crisi aquí?
No, perquè... No, és cert.
És cert.
No ha arribat la crisi perquè tampoc són premis que
gran dotació
que es dotin així amb una dotació molt gran, no? Però sí que tenen l'interès de que la majoria dels premis de poesia estan lligats a la publicació del poemari a través d'una editorial. O sigui, uh-huh. Que hi ha un conveni entre el premi en qüestió i una editorial que publica el poemari.
Que en aquest cas...
I de fet, el premi és la publicació del llibre.
Sí, del llibre. Que en aquest cas ens crida molt l'atenció, esclar, una de les editorials, sí. De més històriques,
sí.
De la llengua catalana, l'editorial Moll.
L'editorial Moll és una editorial clàssica, amb molta història, amb molt recorregut, i aquesta col·lecció, precisament la col·lecció de la Balanguera, doncs és una col·lecció que ha publicat obres molt importants i fa molta il·lusió poder entrar en aquesta col·lecció.
Quan s'encadenen premis, on pot arribar a pensar en algun moment en si es podria dedicar íntegrament a viure d'això?
No, és impossible. És impossible.
Dic, per si continua sent una d'aquelles preguntes tòpiques de dir, home, van molt bé les coses, dit així, sí. entre cometes, i si a vegades, no sé si la vocació pot esdevenir, o veritablement, com ha dit més d'un escriptor aquests darrers dies, sí. En els diaris, no, d'escriure la majoria de gent que escriu no en pot viure d'escriure.
No, i o sigui, escrivint poesia no se'n pot viure.
D'acord.
potser ja està bé que no se'n pugui viure, mm-hmm. perquè si no seria, si no seria forçar la màquina i en posi, uh-huh. això no, no es pot fer. Però sí que es pot viure, o sigui, sí que es pot viure d'escriure si combines diversos gèneres, o sigui, si combines, per exemple, la novel·la i ets un novel·lista d'èxit, per exemple, i a més combines crítica literària remunerada, i a més si pots fer classes o pots impartir tallers de literatura, doncs en un global, doncs sí que permet viure, suposo, perquè jo no m'he intentat mai això.
D'acord. Quin paper està tenint, però, aquesta vocació en la vida d'en Joan Duran?
Bueno, per mi és molt important, per mi és una de les meves raons de ser i d'escriure, és precisament doncs la pulsió poètica. És molt important, tot i que no sigui, diguéssim, a una dedicació professional, perquè...
Però en canvi pot ocupar les mateixes hores que una dedicació professional.
A veure, això podria ocupar moltes hores, o sigui, pot ocupar les hores que vulguis.
I pregunto per això, per si una vegada s'ha de limitar fins i tot el, vaja, la vocació...
Sí, perquè... a veure, de fet és la vida i el ritme de cada dia qui et limita els horaris i qui et pauta les hores que tu pots dedicar a escriure. A veure, escriure poesia no és com escriure una novel·la o com fer articles que requereix doncs, un ritme més establert, suposo, no? Una mica més d'ofici, una mica més de disciplina en aquest sentit. La poesia és diferent perquè tu pots estar sempre escrivint poesia, però la pots estar escrivint des de la teva percepció del món, des de les idees que tu t'apuntes, des de les paraules que tu et criden l'atenció en un cert moment, des del que tu llegeixes.
O sigui, la pots estar perpètuament elaborant.
És que s'està perpètuament elaborant, perquè és una forma de veure el món, escriure poesia. El que passa és que el moment de materialitzar-ho, doncs són moments concrets que potser no necessiten d'un rigor horari com pot ser, doncs, haver d'escriure, un relat o una novel·la doncs, que requereix potser més... una pauta o una disciplina més constant.
Per tant, quaderns de notacions, adojo.
Quaderns de notacions, sí, quaderns de notacions, paperets. Mòbil, el mòbil serveix molt.
Sí?
Sí, el bloc de notes del mòbil serveix molt per apuntar idees, sí.
Segurament en un inici un no hagués pensat mai que un bloc de notes d'un mòbil acabaria sent...
Clar.
O acabaria tenint aquella importància tan manifesta com...
Ara sí que té molta importància. Sí, per mi ho és perquè és molt còmode.
D'acord. Més que anar amb un petit bloc, amb una petita llibreta.
Bueno, jo també, sí, també porto llibretes, però moltes vegades si estàs al metro és molt més fàcil agafar el mòbil.
Agafar el mòbil i començar a escriure. Eh? No. Què és matèria fosca? A més de ser un poemari.
A part de ser el títol d'un poemari i que darrere d'aquest títol s'amaga un seguit d'idees que ara en podem parlar, la matèria fosca com a concepte de la física és un tipus de matèria que existeix a l'univers però que no se'n coneix la seva composició i que per tant per això s'anomena matèria fosca. És una matèria que se sap que existeix per els efectes gravitacionals que exerceix i que per tant només es pot intuir de forma indirecta, però que si no hi fos, diuen els físics que tot l'univers estaria ja absolutament desmembrat perquè no hi hauria la força, la matèria suficient per mantenir en posició, en formació doncs, les galàxies,
la matèria que nosaltres creiem, l'aglutinadora de l'univers?
Sí, ho podríem dir d'aquesta manera, sí. Era, jo tampoc no soc especialista
en això. No, però és allò.
Però m'interessa molt.
Aquella sensació de dir, sense la matèria fosca, l'univers cauria trossos.
Ja s'hauria expandit tant? que ja només quedarien àtoms, o sigui, tot seria a nivell de grans de sorra, diguéssim.
Explicar això a quarts d'11 del matí d'un dia de cada dia, en què sobre els diaris hi ha tot el que hi ha, sembla mentida.
Sí, a sobre els diaris hi ha tot el que hi ha i nosaltres li donem molta importància perquè és el nostre dia a dia, no? I el que ens toca més de prop.
I mentrestant, la matèria fosca ens aguanta.
Evidentment. Sí.
Per tant, en aquests dos mots hi ha, no sé, una abstracció de contingut
sí.
molt gran.
Jo, llavors... el poemari no parla directament d'aquest concepte físic, però sí que agafant-lo com a metàfora, com a punt de partida, sí que de parlo, clar, sí que parlo de totes aquelles coses que aguanten, diguéssim, les bastides o els fonaments de la nostra vida i que moltes vegades doncs, no són evidents o no les mostrem en el...
Tot allò intangible?
Sí, tot allò que ens forja a nosaltres i que no és tangible, com tu has dit, no? És a dir, els records, l'esperança, la intuïció...
Sentiments?
Clar, evidentment.
Evidentment?
Sí, sí.
És a dir, tot allò que s'aguanta sobre una matèria fosca?
O sí,
sobre una matèria, sí. O sobre quelcom que no podem definir.
Que no es pot, que no podem, o que no tenim les coordenades per definir.
Que no podem quantificar, que no podem...
Evidentment.
D'acord.
Que no pesa, que no, uh-huh. que no ho toques, però que...
Esclar, dit
que
així...
existeix per o sigui, per mantenir els fonaments del que sí que mostrem.
Dit així, ens disculpem perquè són 10:45 del matí. Sí. Això és la vida, no?
Sí,
sentiments
la... sí, 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 és que de fet la poesia està feta bàsicament de sentiments i després d'idees, les dues coses, però transmetre una idea sense un sentiment darrere pot ser que aquesta idea transmeti un coneixement però no transmeti una emoció, i si no transmet una emoció estàs parlant d'un altre gènere, no estàs parlant de la poesia. O sigui, la poesia ha de transmetre coneixement, ha de transmetre sensació, però l'ha de transmetre bàsicament des de esperonar aquesta emoció, o sigui, de despertar l'emoció perquè entri el coneixement d'una forma més natural o més especial o més
que algú ha de rebre, esclar.
Sí, evidentment, o sigui,
i de rebre amb sí. tota, hem d'entendre la intensitat que el poeta
sí,
desitjaria.
Sí. Sí, i aquí rau la dificultat de la poesia, que és que has de dosificar la intensitat del discurs perquè arribi amb la intensitat que tu vols que arribi en el receptor, en el lector. Això és, ja dic, és el més complicat perquè tu pots intuir la forma de sentir i de percebre dels altres, però mai serà igual que la teva, no? I llavors sempre aquí és on s'estableix el joc entre la manera com tu tens de viure el que passa en aquests poemes i com creus que pots fer viure això que passa en aquests poemes als altres. Que evidentment serà diferent, però que d'alguna manera o altra has d'intentar moure quelcom perquè això tingui sentit, perquè si no mou res de l'altre no té cap sentit.
Com tothom que escriu, un poeta juga amb les paraules.
Sí.
I partint del que ens comentava en Joan Duran, en algun moment deu pensar, bé, també m'haig de dosificar, de no ficar massa paraula, de no ficar massa...
Sí.
De no ficar massa contingut a les coses, de no intentar carregar massa.
Això és bàsic en l'estil dels poemes, és bàsic a arribar a aquest compromís de ser prou destil·lat perquè allò sigui un poema i per tant, o sigui, que deixi que dibuixi un paisatge, però que aquest paisatge estigui el suficientment desdibuixat com perquè el receptor, el lector, el pugui fer seu i el pugui portar al seu terreny, per tant, que sigui prou destil·lat, però que alhora donguis prou pistes com per comunicar el que tu vols comunicar.
Quan s'escriu, un pensa, no sé, ho estic exagerant, m'estic passant, o a mi m'agrada que sigui així, però després a veure si serà comprès o no.
Exagerant en quin sentit?
Exagerant en el sentit de, bé, a mi m'agrada jugar molt, doncs vaig a jugar molt amb les paraules, clar. Encara que després qui les llegeixi es pugui assabentar més o menys del meu discurs, o si m'haig de contenir d'algunes coses per afavorir, no sé si dic, per ajudar
sí,
més
sí.
el lector.
Jo sóc partidari de intentar contenir una mica el discurs, o sigui, de no donar totes les cartes, de no ensenyar-ho tot, ni de no sobrecarregar els poemes doncs, amb retòrica que podria ser el que se'n diu palla, no?
D'acord, és a dir, el que els músics dirien, no carregar-ho de virtuosisme.
Això. Això mateix.
Encara,
això mateix,
que, això encara mateix. Que un pugui, o sigui, que no ho faci.
O sigui, fer-ho prou, diguéssim, prou sentit per no carregar l'estètica, diguéssim, no? Per no fer-ho massa
que
massa pesat, massa...
Masses no, a vegades?
Sí, també, anava a dir aquesta paraula.
Sí?
Anava a dir una paraula semblant, però sí. Sí, o sigui, quan escrius no has de demostrar que saps construir frases molt subordinades ni subordinades de subordinades. Això no, cada vegada se t'escapen, eh?
D'acord.
Però
aquesta reflexió
no
segurament
cal.
Valdria per totes les... Vaja, per tots els vessants de l'àrea de la creació humana, no?
Sí,
els músics
sí,
poden
sí.
Pensar, no cal que ensenyis tant, que saps tocar. Es tracta
de
transmetre un missatge.
Transmetre.
I aquí també.
Sí. Sí, perquè, o sigui, sobrecarregar, l'únic que aconsegueixes és fer llibres molt llargs. I a més, carregar el ritme del poema, la qual cosa dificulta també l'entrada a la persona que el llegeix.
D'acord. En més d'una ocasió també hem parlat de la sonoritat.
Sí, això és molt important.
Dels poemes, de la musicalitat de la poesia,
sí.
I era un d'aquells també reptes que en Joan Duran,
sí,
com suposo que la majoria de poetes, no? però en especial,
sí,
en Joan de bon principi això ho tenia molt, molt interioritzat.
És molt, o sigui, és molt important que un text tingui ritme, i més un text poètic. Encara que no s'escrigui amb pautes de mètrica establertes, però un text ha de tenir un ritme intern. I si no el té, dificultes molt la percepció del poema. El poema ha de funcionar llegit, ha de funcionar recitat, ha de funcionar inclús memoritzat,
uh-huh.
i perquè això funcioni, doncs has de dotar el text d'un cert ritme intern, d'una certa coherència.
Encara que generi sensacions diferents, no?
Sí,
un poema llegit és... a un poema declamat,
sí,
a un,
sí, 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 sí,
a un poema
sí.
Memoritzat.
I a més, el poema ha de ser prou versàtil com perquè el reciti una persona o el reciti una altra pugui arribar a transmetre coses, sí, s'aguanti igual i pugui arribar a transmetre coses sensiblement diferents, no? O sigui, que el poema, quan una persona se'l fa seu, doncs se'l pugui fer seu, perquè allà dins hi ha matèria,
uh-huh.
Diguéssim, que pot ser apropiada per la persona, que pot ser adoptada per la persona que llegeix, i per tant aplicada doncs a la seva vida, als seus interessos.
Sí que se li poden demanar coses a un text d'una petita pàgina,
Sí, som exigents. Sí, som exigents, i els lectors de poesia són pocs, però també són exigents en aquest sentit.
Es deixa sentir molt la veu del lector? En aquests anys de trajectòria d'en Joan Duran, els lectors quin paper han tingut?
Home, els lectors tenen un paper central, molt central, perquè la gent que escrivim pels lectors, bàsicament. El fet de que moltes vegades es diu doncs, que els poetes escrivim per nosaltres mateixos, per entendre'ns a nosaltres mateixos.
Que això és un procés molt íntim. Que això és un procés
una visió molt romàntica, i jo crec que actualment la majoria de gent que escriu, diguéssim, entre cometes, seriosament o en sèrio, doncs escriu pels altres, escriu perquè té una ànsia comunicativa i perquè vol ajudar els altres doncs, a treure l'entrellat de les seves preocupacions o dels seus desitjos, de les seves emocions.
Al llarg dels anys, aquests altres... Són els altres en global? Són alguns altres que especialment s'han sentit atrets per la poesia del poeta? Qui són els altres?
Els altres són, moltes vegades, són gent que amb la qual tens contacte directe. La majoria de vegades són gent.
La majoria de vegades. Ho dic per si a vegades aquests altres són ja un paisatge definit en la mesura que van passant els anys en la vida.
A vegades te'n dones compte que arribes on no et pensaves... que arribaries, diguéssim, no? I a vegades et sorprèn de trobar-te gent que no coneixes de res i que et diuen, he llegit el llibre...
I això sorprèn
molt. Perquè, diguéssim, és una comunitat, o sigui, la dels poetes i la dels lectors de poesia és una comunitat relativament petita, però no és tan petita com la gent es podria pensar. Uh-huh. O sigui que realment sí que hi ha bastanta gent que té interès, i moltes vegades potser no és un interès que es traslladi en comprar un llibre, però que sí que és un interès que es trasllada, doncs, a assistir a recitals, assistir a festivals, a actes poètics o semipoètics. Uh-huh.
Perquè és que tornem a l'inici. A Santanyí coneixien Joan Duran?
No, a Santanyí no en coneixien de res. De res.
Què va passar a Santanyí?
Doncs a Santanyí, per exemple, vam fer una presentació que hi havia moltíssima gent. Moltíssima gent. I va ser
que anaven, sorprenent. Que anaven a escoltar i a veure a un senyor que no coneixia, a ningú de Santanyí.
Això mateix. Sí. D'acord. No sempre passa això, eh?
No, però és una experiència, suposo, que bona per explicar.
És una bona experiència, clar. No, i moltes vegades, doncs, quan fas recitals o munto actes a fora de Sitges, diguéssim, que Sitges ja saps que, doncs, que tens un cercle,
sí.
I aquest cercle hi és, no? I però a vegades a fora montes un acte i pateixes, i a veure si ara no vindrà ningú.
Vés a saber, sí.
Vés a saber. I a vegades, doncs, i quasi sempre et sorprèn, doncs, que hi hagi un cercle de gent que més o menys coneixes, però sempre hi ha persones que no coneixes directament, uh-huh. i que et sorprèn, doncs a poder-les anar incorporant dins d'aquest cercle de lectors.
D'acord. Fa una estona en Joan Duran ens deia, bé, sobre alguns dels temes de matèria fosca, alguns dels temes de matèria fosca.
Sí, a veure, matèria fosca, a veure, els temes de la poesia sempre són els temes universals, que són l'amor, que són la mort, que són la pèrdua, que són l'esperança. Això, els temes així en general sempre són els mateixos, no? Però si entrant més directament dins de matèria fosca, jo el que he intentat és construir un llibre amb tres capítols, dos dels quals són capítols més extensos i un que és un capítol que serveix com per tancar el poemari. I el primer capítol és un capítol que es titula Fosc Amor, i és un capítol que està construït tot a partir de diverses referències pictòriques de quadres que són importants en la història universal de l'art, i a partir de cada un d'aquests quadres, que de fet estan referenciats al principi del poema, doncs jo construeixo un poema, doncs, que parteix d'aquell escenari visual, però després el transforma i el porto al meu terreny, al meu paisatge.
Aquest ja va ser un plantejament inicial, el creure en un en un referent pictòric per...
Això va venir a partir d'un dels poemes del llibre, que tenia un referent pictòric molt clar, i arran d'aquest referent va venir seguit la resta, diguéssim, de poemes d'aquest primer capítol, diguéssim, que està amb aquests referents. I després hi ha un segon capítol que també té una sèrie de referents, però en aquest cas no són pictòrics, sinó que són musicals, i que es diu Cabarets Buits, i que bàsicament, doncs, parteix de diverses cançons del món del cabaret, sobretot el cabaret alemany, de textos de Bertolt Brecht, de músiques de Kurt Weill, per
exemple. Vaja, del cabaret abans del nazisme, eh?
Ah, això mateix. Llavors hi ha molts poemes que parteixen, diguéssim, d'aquest referent, i després també van al meu terreny, diguéssim, no? Però llavors hi ha finalment un últim capítol que per exemple aquest té un referent musical molt clar, perquè es diu Tríptica Iucali, i és un capítol de tancament, que són tres poemes i que parteixen, diguéssim, de la idea d'aquest Iucali, que Iucali és una illa que no se sap si existeix o no existeix, però és la illa on diguéssim, on si tu hi arribes, doncs pots arribar a ser tot el que vols ser.
D'acord.
I això parteix d'una cançó que es diu Iucali, que és de Kurt Weill.
D'acord. Què escolta Joan Duran?
Ah, jo escolto moltes coses, però no sóc gaire melòman, eh? No. Però, bueno, el món del cabaret, com que sabeu que a mi m'agrada molt el teatre, doncs sí. M'ha interessat molt. I en aquest cas, doncs, hi vaig entrar d'una forma més especial. Mm-hmm.
I aquest és un món del cabaret, almenys a l'alemany, amb molt de significat.
Sí.
És a dir, molt de pes específic en les lletres, en
sí, tot, sí, clar, sí, eh? És molt important.
Amb una contundència moltes vegades en vaja, en els sí, textos...
Molt dramàtic.
Molt dramàtic, gairebé diríem que molt diferenciat del d'aquí, eh?
Sí, molt,
en aquest
molt.
Sentit...
No té res a veure, no?
No té res a veure, eh? Hi ha una profunditat de tema... Vaja,
i a mi m'anava bé a incloure doncs, aquest referent i aquest, tot aquest món, diguéssim, fosc,
sí.
en aquest llibre... també una mica com a contraposició del llibre anterior, que era Extrema Llum, que era un llibre doncs, molt més lluminós.
Uh-huh.
Era un llibre
més optimi...
amb referents molt més mediterranis, molt més diguéssim del meu paisatge del dia a dia, i aquest altre llibre doncs, té uns paisatges que sí que hi ha paisatges meus, diguéssim, però també hi ha paisatges més urbans, més foscos, més potser no tan tangibles pel lector d'aquí, per uh-huh. exemple, però amb més referent, diguéssim, literari al darrere.
D'acord. Més transcendents també?
No, això no.
No.
Això igual. El que passa això és que aquest llibre, el Extrema Llum, era un llibre, com he dit, més lluminós també temàticament, un llibre més esperançat, un llibre més joiós, entre cometes.
Més positiu, en general.
Sí, i aquest llibre doncs, és un llibre com a... I he volgut donar un caràcter més nostàlgic, més de, diguéssim, de remoure'n la pèrdua. Uh-huh.
Que l'autor esculli el que vulgui d'algun d'aquests... Vaja, d'algun d'aquests tres capítols, tres parts, el que li vingui especialment de gust?
Per recitar?
Per recitar.
Sí, home. Mira, doncs recitaré...
Estem a la primera part, la que es basa
sí.
en obres pictòriques.
Sí, recitaré un poema que es diu Clown i que està inspirat en un quadre de Paul Klee que es diu El pallasso al llit i que retrata un pallasso que està estirat, mm-hmm. està estirat en una... no ben bé en un llit, sinó com una mena com de banc d'una estació tancada. És, diguéssim, és el típic personatge bohemi
en què darrere de la seva professió hi ha tot un món, no?
Això.
Vaja, o sigui, hi ha tota una matèria fosca que no.
Nostàlgica al darrere d'aquest personatge, d'aquest personatge que interpreta un personatge.
Sí, l'home que fa riure i que darrere de la seva activitat...
I a més, m'interessava molt parlar d'aquest personatge perquè me'l lliga bastant amb el personatge de l'Alegria que passa de Rossinyol, per exemple. No?
Quants anys fa d'aquella representació?
Això fa molts anys, l'altre dia ho pensava, això va ser el 2007.
7 anys?
Va ser pel centenari,
per
l'any Rossinyol.
Per l'any Rossinyol, a l'hora de Can Fals,
sí,
em sembla
sí,
que va ser.
Sí, sí, sí.
Oh, passa el temps.
Sí que passa.
Passa el temps. Doncs vinga, anem a aquest clown a partir de l'obra de Paul Klee.
Soc l'indigent que et camina l'avinguda en diàstola i s'ajeu entre cartrons al banc de l'estació tancada. L'andana és buida i a terra l'espera antiga dels filtres de tabac, dels xiclets i les clofolles obertes, m'inscriu a la boca fosca, desdentada, dels oblits, a la pista exhausta del circ deshabitat, on torno avui a preguntar per tu a l'alfabet d'aquestes finestres tapiades amb els rímels vençuts del ciment, els envans amb el rostre romput dels clowns. I em respon encara el gust amarg de la saliva que va mastegar i obrir el significat del gest rebel que torno a perfilar perquè en sigui possible l'espera d'algun vagó a l'encalç del destemps. Deslligo el trapezi, encenc el zenital, em repasso la ratlla negra indecisa del maquillatge vençut, baixo a la via i brando els braços, les mans alçades, perquè s'aturi, avui sí, per a nosaltres, el darrer comboi de càrrega de la nit.
Això és un descens a la terra, eh?
Sí.
Més o menys.
Sí, sí, sí.
De l'home que fora de...
I a més deixa el final obert, perquè no se sap si aquest tren al final s'aturarà o no s'aturarà.
O no s'aturarà.
Si s'atura i puja, i si no s'atura, el tren passa per sobre.
Té aquell punt, abans d'encetar la conversa, que parlàvem de l'incertesa.
Sí, sí, sí.
Que és un altre. Bé, d'aquests valors de la matèria fosca que no podem quantificar.
Evidentment, evidentment.
I que forma part de la vida, no?
Sí, la nostra vida està plena d'incerteses, vull dir, a cada moment. El que passa és que no les veiem perquè, en el macromón on vivim, tot sembla previsible, no? Però en el món microscòpic tot és incert.
En canvi, els poetes sempre han tingut en la reflexió una de les seves, vaja, eines de treball, gairebé diríem, eh?
Sí, perquè has de una de les idees que transmet la poesia és que no hi ha res que sigui per sempre, no hi ha res que sigui etern, i que sempre tots estem pendents de d'un fil.
Dit així ara, sempre sí. Estem pendents d'un fil.
Sí, sempre estem penjant d'un fil, clar.
Que som vulnerables, vaja.
Evidentment.
Encara que no ens ho sembli.
Per això ens agafem el fil, les paraules, ens agafem... Uh-huh.
Un poema de la segona part.
Sí, un poema de la segona part. Hi ha un poema de la segona part... A veure... Hi ha un poema de la segona part... Crec que el trobi... Sí, que parla precisament d'un cabaret buit... de fet el recitaré jo, però quedaria molt bé, per exemple, que el recités una noia. Perquè
el recitarà la Mercè García el diumenge?
No ho sé, potser sí, això ja ho
veurem. Potser sí.
Ja veurem això, encara no ho tenim ben bé clar el programa. Però més que res perquè és un poema que diguéssim pot retratar el que sentiria per exemple un stripper d'un bar, d'un cabaret, uh-huh. Quan tothom ha marxat i es queda sola fregant els plats.
D'acord.
Els gots.
Ens aturem un moment aquí. Sí. Un escriu en clau de gènere, a vegades, o no? En la pell d'un home, en la pell d'una dona?
Precisament, en aquest llibre he intentat jo construir històries que a mi no m'han passat, diguéssim. Però que a través del que em pot haver passat a mi, doncs invento aquests personatges momentanis que van sortint per aquí.
Sí.
I que sí, que evidentment és una manera com una mena com de transvestisme literari constant, no? O sigui, jo vaig parlant des de diverses veus.
Són històries de gent.
Moltes vegades els poetes o sigui, diuen la veritat absoluta, però no diuen la seva veritat. Perquè si diguessin la seva veritat, aquest fil d'on penja el poeta estaria trencat ja feia molt de temps, saps?
Ja ho podrien, ja ho podrien escombrar, no? Literalment.
Això mateix, clar, evidentment. No.
Són retrats de, no vull dir gent derrotada, però d'alguna forma hi ha...
En cabarets buits, sí.
Sí?
Sí, cabarets buits, sí.
D'acord.
Són retrats de gent
directament,
de gent derrotada.
Retrats de gent derrotada.
A l'últim capítol, no. L'últim capítol, és com una mena com de
cant a l'esperança, d'una seu?
Sí, sí, és una manera com de allò que torna a sortir, o sigui, l'au fènix que reviu de les seves cendres, no? Uh-huh. Que torna a sortir.
Però que hi ha una part de gent derrotada.
Hi ha una part de, sí, una part de i a més també està molt relacionat amb les imatges que faig servir, no? Són imatges fosques, són imatges decadents, són imatges del després de tot.
Uh-huh. Vinga.
Cabarets buits, número 6. Seuràs a la taula que encara no ens espera, davant les síl·labes inscrites dins els cercles que hi han abandonat els últims gots d'amor inacabat. Sonarà Piazzolla i l'estació dels arbres que creixen infinits, indefinits, vindrà altre cop avui a transpirar les paraules que no hauran de passar. Sortiré a la pista on aquesta realitat se'ns despulla amb lentitud vermella a la vora del gel i del vidre, i m'abraçaré amb les cames a la barra d'acer d'aquestes coses que ploren verticals i s'humitegen de record com els sexes. Te les duràs a frec dels irreals, abans no clogui aquest poema i les mans de la certesa enfonsin els gots a la aigüera i n'esborrin les empremtes. Escriu-me, llavors, la paraula demà. Tindrà piano i primavera i el buit de llavis d'una copa on dir la teva boca com aquesta primera vegada de tot.
Què podria sonar de Piazzolla?
la primavera, no?
Primavera, per exemple.
Sí, eh? Sí? Estaria molt bé. Sí, sí, sí. No em digues que sonarà.
Home, podem buscar, hem buscat alguna cosa de Piazzolla, eh? Però podem buscar Primavera de Piazzolla, a veure si la trobem. Sí, home, per acabar buscarem Primavera de Piazzolla i a veure si la trobem. Però abans, sí, un dels darrers poemes, sí, de la darrera part d'aquest poemari, d'aquesta matèria fosca de Joan Duran, abans no, podem trobar Primavera, que vols dir que hi és? Sí. En aquest bagul... Primavera Portenya.
Això.
Doncs acabarem amb Primavera Portenya. Però abans
és una combinació...
És una combinació sui generis.
Ja.
Perquè serà per un moment quan he pensat, home, Corbeil, aquí Piazzolla a l'altre costat. En aquest cas Piazzolla.
Sí,
molt bé,
sí,
doncs
sí,
buscarem Piazzolla, sí, per acabar. Vinga, temps per al darrer poem.
Sí. M'obro una rasa enmig del nom i cremo en blanc cap a tu amb fum de saliva i d'extinció. Su resina al llavi de cada infinit i de cada paraula que ara m'oblida abans d'arribar-te. Llavors et soc la tarda i la paret, la cendra entre les dents, la boca encesa. Aquest paisatge que s'ordena assolat per esperar.
I diu Antoni Vicenç a la contraportada del llibre: un pi que has entrat dins matèria fosca no pot sortir ni l'és. Vaja, com si ens fiquéssim dins un forat negre, eh?
Sí, no sé.
Un forat negre. Matèria fosca, el darrer treball de Joan Duran, Premi Bernat Vidal i Tomàs 2014, es presentarà aquest diumenge a les 12 del migdia a la Sitgetana, l'establiment que tots vostès coneixen ja al carrer Sant Bartomeu, amb l'Òscar Ferret, sí, amb la Mercè García.
Es cantarà Yucali, es cantarà Lili Marlén, es cantarà Milord, es cantarà...
El que surti.
Es tocarà, per exemple, Les Fulles Mortes, o sigui, tots aquests referents musicals que estan aquí dins, també.
Aquí dins també hi ha Les Fulles Mortes?
Sí, 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 passa que aquest poema no l'he llegit, però sí que hi ha.
Doncs,
sí
que agafar Les Fulles Mortes ja és per se una imatge poètica, eh?
És preciós.
Joan, gràcies, felicitats.
A vosaltres per convidar-me.
Fins la propera. Molt. Són les 11, tornem en 5 minuts.